Ràdio Estel, sempre amb tu.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bon dia i benvinguts quan passen 3 minuts de les 11 del matí. Som aquí a Ràdio Estel per començar la cita setmanal amb el programa De Cap i de Nou. És prou conegut que el tabaquisme és una droga dependència que porta greus conseqüències per la salut. L'Organització Mundial de la Salut va responsabilitzar el tabac de 25 grups de malalties d'alta rellevància per la salut pública. El tabac és el responsable d'un de cada 3 morts produïdes per càncer i de 9 de cada 10 casos de malaltia pulmonar obstructiva crònica. Però per un altre costat, deixar de fumar comporta una millora física i emocional molt ràpida. Els efectes es comencen a notar, diuen, ja a partir dels 20 minuts després de l'última cigarreta. I és clar, contrastant greuges i beneficis, és obvi que tot convida a deixar de fumar. No obstant, 2 de cada 3 persones que fumen volen deixar-ho i no ho aconsegueixen. Per què costa tant deixar de fumar? Avui, el De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Avui, doncs, parlarem de tabaquisme i parlarem també d'una tècnica, la hipnosi, aplicada a deixar de fumar. Què volem saber, doncs, d'aquest tema, del tabaquisme? Què volem saber de la hipnosi? Veiem quina és la qüestió.
A Ràdio Estel i Ràdio Principat, De Cap i de Nou.
Abans, però, de saber quina és la qüestió, sapiguem que avui ens acompanyarà el Reyes Arcos, que és psicòleg, ens acompanyarà el Domingo Moreno, que ens explicarà el seu testimoni. També serà aquí el Jordi Casado, que sí que ens explicarà quina és la qüestió d'avui. Tindrem els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona, que ens portaran el microllunàtic. L'Helena Andrés ens portarà un ressò, l'Esteve Pujol, el valor del conte, i el Toni Huguet ens acompanyarà des del control de so. Ara sí, comencem De Cap i de Nou i anem a veure què ens diu el Jordi. Veiem quina és la qüestió d'avui.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Bon dia, Jordi.
Bon dia, Oriol.
Com van aquests fums?
Doncs bé, no m'agrada tenir fums ni m'agraden els ambients de fum.
No, tu no ets una persona dels fums, eh?
No. M'agrada controlar aquest tema.
Doncs a veure com ens controles avui, la pregunta que plantegem al programa i que planarà els 55 minutets que ens queden aquí al damunt de la taula.
Doncs som-hi. En ocasions hem de deixar coses pel camí. Fets, persones, llocs. Deixar, de vegades, pot significar un treball enorme per molta gent. Es deixen llocs que sembla que mai es podien abandonar. Es deixen pel camí records, persones, idees. Però hi ha una cosa que, per a deixar-la, cal d'un treball, o si més no, d'alguna força que ens ajudi a deixar-ho anar. Les addiccions. I un cop un hàbit ha arrelat en nosaltres, modificar-lo costa Déu i ajuda. Així que imagineu el que és una addicció. I volem reflexionar en aquesta estona amb tots vosaltres què en penseu de les addiccions. Sabeu com se'n pot superar una? Heu patit la realitat que envolten les addiccions? I més concretament, el tabac, arrelat a la cultura humana des de fa segles, acompanyant de moments i de multitud de persones, tinguin la condició i peculiaritats que siguin. És fàcil deixar de fumar? Un intent, dos, tres, deixar-ho de cop, recaure, jo controlo, decidiré quan deixar-ho quan jo vulgui. Què hi ha de cert en totes aquestes opcions? I més ara, que ens venen productes que semblen miraculosos per deixar de fumar o deixar notar que necessitem una cigarreta. Què hi ha de cert en totes les opcions que ens sedueixen com si fossin una altra addicció? I la hipnosi, una convidada de luxe, què ens permet fer? Són tècniques que no fan cap efecte o sí que poden ajudar en algun aspecte? Moltes preguntes estan sorgint i veig fum per sobre dels nostres caps, però no patiu, que no és fum de cigarreta, sinó de les idees i respostes que es respiren en l'estudi. Anem a donar un cop a la taula per superar l'addicció del tabac i caminar cap a un ambient sa i ple d'aire pur. Així que la qüestió, companys, deixar de fumar és només una qüestió de voluntat?
Deixar de fumar és només una qüestió de voluntat? Doncs és una pregunta a la qual els oients sou convidats a respondre mitjançant el correu electrònic o el telèfon. Si penseu que sí, que qui no deixa de fumar és perquè no té voluntat i que només cal voler-ho de debò i posar-s'hi, o si penseu que no, que hi ha molts factors a afegir a part de la voluntat, o bé si ens voleu explicar també com heu deixat de fumar, doncs aquestes són les maneres o les adreces a les quals us podeu adreçar.
Escriveu-nos a decapidenou@radioestel.cat o truqueu-nos al 93 409 2771. De cap i de nou.
Així doncs, parlem de tabaquisme, parlem de deixar de fumar, parlem d'hipnosi clínica. Avui tenim aquí el Reyes Arcos, que és psicòleg. Benvingut a Radio Estel.
Molt de gust.
I tenim aquí el Domingo Moreno, que és, ens ve a compartir el seu testimoni. Bon dia i benvingut.
Buenos días.
Domingo, anem a veure una mica primer de tot per què fumem, com hem anat a parar, amb aquesta, amb aquest hàbit. Vostè recorda el primer cop que va fumar una cigarreta?
Sí, lo recuerdo. ¿Cómo no lo voy a recordar? Luego te va pesando, a medida que va pasando los años, te va pesando ese primer cigarro. Yo creo que empezamos todos por lo mismo. Es decir, empezamos en la adolescencia, en los momentos eso en que uno quiere correr más que andar, que quiere ser adulto antes de tiempo, y que el cigarro, a nivel social, bueno, al menos en la época que yo empecé a fumar, ahora parece que a nivel de autoridades pues se está haciendo la ley de tabaco, la prohibición de fumar en el espacio público, entonces te hace más mayor y a partir de ahí pues es una cadena, es una adicción que luego tienes que ir soportando y que bueno, que llega un momento en que te tienes que plantar ante él, y yo pues me ha llegado el momento y así lo he hecho.
¿Quina quantitat de cigarretes ha arribat a fumar al dia, vostè?
Jo fumava dos paquetes diaris.
Dos paquets al dia?
Sí.
Però a vegades pensa un, sembla que no hi hagi prou temps al dia per fumar dos paquets.
Sí, sí que lo hay, sí. Sí, además es convulsivo, es decir, hay veces que incluso te das cuenta que estás de un sitio a otro en la casa y tienes un cigarro en la cocina en el cenicero y estás encendiendo otro en el ordenador, ¿no? Estando en el ordenador, llega un momento en que es cuando tú ya te ves saturado de tabaco y eres consciente de lo que te está pasando y tienes que poner remedio y es tomar la decisión.
¿Usted vivía fumar como un plaer?
Yo creo que, a ver, visto en el momento que fumas, sí. Luego visto desde la historia, creo que era la excusa, ¿no? La excusa que en la vida nos buscamos todos para hacer algo que sabemos que no debemos, o que no debemos hacer porque es malo para nosotros, no porque nos lo prohíban, no, sino porque es malo para nuestra salud. Y entonces, bueno, pues yo lo había intentado de muchísimas formas. Y bueno, y ahí se me presentó la oportunidad de hacerlo de esta forma y bueno, y tuve la decisión firme y la verdad es que, bueno, ya entraremos más en detalle, pero
usted, por ubicarnos, ¿ha estat quants anys fumant?
Yo comencé a fumar prácticamente a los 14, 15 años y he tenido algún periodo de 4 o 5 años por alguna operación de garganta que tuve, pero bueno, que luego es lo... Me ha gustado muchísimo la introducción de Jordi, porque sí que es verdad que dice, bueno, lo dejamos para mañana, ya veremos, no sé qué, son excusas, pero que al final sabes que tienes que acabar. Si no acabas tú dejándolo, hay algo que te obligará a dejarlo, y es una cuestión de salud, de cuerpo, de mente.
Depèn de la decisió per un mateix, no? Quant temps fa ara que ha deixat de fumar?
Ara fa 3 mesos.
3 mesos?
3 mesos.
Molt bé, molt bé. És una mica això, Reyes, el motiu pel qual comencem normalment, amb aquesta, la majoria de gent comença a l'adolescència, amb aquesta cosa de fer-se gran, amb aquesta cosa més social.
Molt bé, a veure, jo en primer lloc l'agraeix al Domingo els seus comentaris, perquè quasi que podrien deixar-lo aquí, perquè ho ha explicat força bé. Evidentment, cada persona és un món i cadascú té la seva història particular. I nosaltres ho tractem així, com una persona individual amb les seves circumstàncies i el seu ambient. Però sí que és cert que la majoria de la gent comença com un hàbit, de, com aquell que diu, de comunió, de reunió social, com un hàbit de rebeldia davant els pares, davant l'autoritat. Un es pot revelar pel tabac o es pot revelar per altres coses encara més greus, no? Per tant, bàsicament, aquest és el principal factor. Bé, és un acte de trobar-se, de reagrupar-se, de sentir-se més segur, bé, i és un acte, com aquell que diu, de formar part d'un grup, del grup dels amics, de que un l'acceptin. Pensa que fa 10 anys o 15 el fumar més o menys estava ben vist. És curiós, tothom es recorda d'aquest anuncis d'aquest home ros damunt d'un cavall, no? I que llegava moltíssim. Clar, evidentment, si llances aquest tipus de missatges, automàticament la gent diu, escolta...
Ho associem i entrem ja.
Una mica és així, jo trobo que és així. Però jo no... m'agradaria deixar clar aquest missatge. El fet de que costi o no costi de fumar no és qüestió de voluntat. Pots tenir tota la voluntat del món i fumar. Per tant, estan implicades altres factors. Pensa que deixar de fumar és molt complex. N'hi ha molts de factors. I jo em quedaria amb aquesta dita famosa que diu que les mentalitats més anglosaxones, calvinistes o nòrdiques o nord-americanes diuen que les coses que valen la pena costa esforç i sacrificis. I les mentalitats més mediterrànies diuen que si una cosa costa esforç i sacrifici és que no val la pena. Ha de ser un consentiment, un afrontament. Te l'has de creure. Has d'anar a favor teu i la cosa comença a rutxar. Sigui en aquest aspecte, sigui en qüestions de creències, ha de ser, no s'ha de veure com un esforç, sinó més aviat com un convenciment.
Mm-hmm. O sigui, que uns posen més l'accent amb aquesta voluntat, amb aquest esforç, i d'altres posem
clar,
l'accent més en una creença,
és,
no?
És que és tot el contrari, no s'ha de lluitar. És tot el contrari. A vegades t'has, com aquel que diu, t'has d'aliar amb el tabac. És a dir, és com una despedida dolça, com un acomiadament, com una despedida amb una antiga amiga o núvia, dir, escolta, gràcies perquè en un cert moment vas ajudar simplement a canalitzar l'ansietat, a sentir-me una miqueta més segur, però ara t'he de deixar perquè m'estàs fent més mal que bé. I la cosa canvia.
Abans d'entrar una mica més en aquesta... Amb de quina manera hem de comprendre el fet de deixar de fumar,
sí.
Expliqui'ns una mica per què el tabac... Què fa que el tabac sigui tan addictiu?
Clar, mira, pensa que l'altre dia sortia un reportatge al diari El País i parlaven de que expertes en el tabac, en el tractament del tabac, o expertes a nivell científic, deien que el tabac té 4.000 components nocius, i dintre d'aquests components tenien l'amoníac que s'utilitza per netejar els lavabos. Tenim el TDT, que és un insecticida. Tenim el poloni, que és un material radioactiu. Clar, i tenim una altra cosa semblant, no sé si l'arsènic o el cianur, que és un verí. Clar, dius, escolta...
Tot això està allà dintre.
Sí, d'una manera o una altra està dintre, i clar, dius, escolta...
O si més no ho inhalem en el moment,
sí,
en el moment
clar,
que fumem.
Sí, clar, i dius, ostres, ha d'haver alguna cosa més que no és la voluntat, i escolta, és que només per un d'aquest component ja un automàticament deixaria de fumar. Per tant, han d'haver-hi altres mecanismes. Que n'hi ha dintre, també, quin component? Doncs hi ha components que fan que hi hagi una psicoestimulació molt ràpida d'aquestes substàncies que arriben al cervell en 7 segons. És a dir, és un efecte...
En 7 segons ja fa efecte.
Clar, fa un efecte psicoestimulant. Però aquesta estimulació és instantània. Això només dura una estoneta, perquè després ja comença el compte enrere. Comença el procés de sentir-te atrapat. Comença el compte enrere fins al proper, la propera cigarreta. És a dir, avui en dia la majoria de les addiccions i dels trastorns psiquiàtrics i psicològics es denominen psicopatologies de la llibertat. Per què? perquè són coses que ens encurseten. I el tabac és una d'aquestes.
Psicopatologies de la llibertat.
De la llibertat, això va dir, ho va definir un professor de la Universitat de Barcelona que es diu Villegas Basora, i sí, és una eminència en aquest aspecte.
És molt representatiu el nom. O sigui, hi hauria per un costat aquesta addicció més física, i després, psíquicament, què va passant en el nostre cervell? Quin mecanisme crea l'addicció que fa que hi quedis atrapat d'aquesta manera? Quina creença se'ns fica al cap?
Clar, primer és tot aquest cúmul de components nocius i addictius. Després és el temps, la durada. No és el mateix que faci una setmana que has començat a fumar que portes 10-15 anys. És un hàbit. Per això parlo d'un procés de construcció d'una dependència duradera en el temps. És com si tu estiguessis sortint amb una núvia, una parella, durant 20 anys i per deixar-la costa 10 i ajuda. És a dir, necessites un acompanyament. És un procés de dol pur i dur. Llavors, quan un està en un procés de dol, els primers dies ho passa molt malament, físicament molt malament. Els primers 3 dies són capdals. 72 hores, com la pel·lícula Límit, 72 hores, És a dir, és una mica aquests 3 dies és quan tens tota aquesta sensació d'inestabilitat emocional, l'habilitat, baixa estima, estat baix d'ànim, és a dir, per què? Perquè és com si el teu cos et demanés la seva dosi. És una addicció, no deixa de ser una addicció una miqueta més lleu, però una vegada que ja traspasses la barrera aquesta dels 3 dies, ja no n'hi ha dependència física. El que passa és que queda la psicològica i la social.
Que és la que costa més, segurament.
Clar, és la que costa més i la que treballo jo. Jo treballo en programacions de 3 dies. Primer per vèncer la dependència física, però enmig faig un treball psicoterapèutic i parlo i treballem pels factors de personalitat, tècniques d'afrontament, canalització de l'ansietat i, sobretot, una espècie de reestructuració cognitiva. Però no és que jo faci la feina, la fa la mateixa persona. No m'agrada parlar...
El protagonista.
Clar, no m'agrada parlar de pacient, la persona individual, perquè en el fons no està malalta, evidentment.
Etiquetes. Anem a escoltar una mica què ens han dit la gent del carrer, els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu, com fan quinzenalment, doncs han sortit al carrer a preguntar una mica, avui, doncs perquè la gent fuma o ha deixat de fumar, i ens ho expliquen ells mateixos.
El micro llunàtic, amb els usuaris del Centre de Rehabilitació de Sant Andreu.
¿Intentado alguna vez dejar de fumar?
Pues sí que lo he intentado, pero he vuelto otra vez.
¿Por qué motivo?
Porque no me lo he planteado a fondo. El día que me lo planteé a fondo, dejo de fumar, me ahorro dinero y riesgos para la salud.
Lo intenté una vez, pero luego me puse muy ansiosa y tenía ganas de coger el cigarrillo. Y lo pasé bastante mal. Pero ahora he vuelto otra vez a las andadas, pero fumaré menos.
He intentado dejar de fumar y lo conseguí durante 2 años, pero luego volví a fumar otra vez.
No, ahora me lo he propuesto de verdad, dejar de fumar, por la economía. Me lo dejo.
¿Solo por la economía?
Por la economía y por salud.
¿Has intentado dejar de fumar y qué ha hecho que no lo consigas?
Sí, lo estoy consiguiendo.
¿Sí?
Sí.
¿Y por qué razones lo has intentado dejar?
Por la salud, por el dinero y por mi madre.
¿Ha intentado dejar de fumar?
No.
¿Nunca?
Sí.
¿Qué ha hecho que no lo consiguió?
Pues poca voluntad.
¿Has intentado alguna vez dejar de fumar?
3 veces.
¿Y lo has conseguido?
Sí, a la tercera.
¿Y por qué has dejado de fumar?
Sobre todo para intentar vivir más, porque tengo 3 hijos y me hicieron pensar que merecían que su padre hiciera ese esfuerzo.
Aquesta era l'opinió del carrer que han demanat i ens han fet arribar els nostres amics de Sant Andreu, l'equip del programa La cara oculta de la luna de Ràdio Trinitat Vella. Ha vist reflectit, Domingo, alguna d'aquestes afirmacions en la seva vivència?
Todas.
Les firma totes.
Después de tantos años enganchado al tabaco. Yo hay una cosa que decía Reyes, que pienso que es importante. Primero es la firme voluntad, es decir, tomar la decisión. Sí que es verdad que siempre te intentas ayudar de cosas que te hagan pasarlo pasarlo lo mejor posible, es decir, no pasarlo mal. Yo hay dos cosas que me hicieron, porque previo, estuvimos una semana, antes decían, ¿por qué quieres dejar de fumar? Yo en principio pensaba que quería dejar de fumar por salud. Quería dejar de fumar por economía. Es decir, hay muchos. Pero hay una cosa que no nos planteamos, que yo cuando Reyes me lo preguntó sí que me lo planteé. Y en un papel, recuerdo que un papel que me dijo, ¿por qué quieres dejar de fumar? Puse, por mi libertad.
Que per això abans està molt bé aquest nom nou que es dona de psicopatologies de la llibertat, que ens comentava fa un moment el
Reyes. Por mi libertad. Es decir, no quiero depender de algo. Es decir, lo que yo haga tiene que ser mi voluntad. Por lo tanto, no estoy... Y el tabaco no era mi voluntad. Uh-huh. Y eso creo que la gente que fuma se lo tiene que plantear muy seriamente desde esa perspectiva.
Perquè suposo que deu ser una cosa molt desagradable voler-ho deixar i no poder. Veure que realment no controles tu la decisió, no?
Sí, es como querer salir a la calle y tener una celda y no poder abrir la puerta y no poder salir a la calle. Es tanto como estar en la cárcel. Es decir, cuando yo hablo de libertad, hablo de una libertad plena. Una libertad de poder salir a la calle cuando tú quieres salir a la calle, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento nuevo que después de las veces que yo he querido dejar de fumar, que era el despedir el tabaco como un amigo, no como un enemigo.
Això que ens introduïa abans el Reyes.
Sí, es decir, y pienso que sí, porque yo incluso, Reyes, en la terapia me hizo hacer una carta de despedida al tabaco y me daba como una carta estándar. Yo que soy una persona que intento utilizar la imaginación, le dije que si podía hacer mi carta, ¿no? Y sí que es verdad que el tabaco me ha acompañado en grandes momentos de mi vida, en mi adolescencia, mi primera novia, mi boda, el nacimiento de mis hijos, en otras más tristes, como la muerte de mi padre. Es decir, me ha acompañado, ha estado ahí. Ahora no podía... Yo vi en ese momento que no podía darle la patada así como así, sino que verdaderamente es aquel amigo que tienes y que sabes que te está perjudicando y que por lo tanto su amistad la tienes ahí, pero que te está perjudicando y que no conviene. Es lo que hablamos a veces de las malas compañías, ¿no?
Convidar-lo com una mala companyia. Abans de continuar parlant d'això, canviem de companyia, anem amb una bona companyia, no pas perquè vostès no ho siguin en absolut, però tenim, ja ho saben vostès, una amiga a Vitòria que de tant en tant ens deixa anar el seu ressò.
Un ressò, amb Belén Andrés.
Egunon, Vitòria.
Bon dia, Barcelona.
Com estem? Com va la neu, el fred i la pluja per aquesta ciutat del nord?
Doncs mira, ara mateix Vitòria és com una immensa pista de patinatge perquè la neu s'ha transformat en gel.
Vam veure les imatges des d'aquí i realment eren espectaculars, tot blanc, eh?
Sí, sí, era una estampa com de Suïssa, una cosa així. Molt bonic, però també força incòmode per anar per la ciutat.
Molt bé, Helena, avui estem parlant de deixar de fumar. Segurament els místics no en diuen res de fumar o no fumar, però segurament que sí que parlen...
No, però no diuen res.
No en diuen res, oi? No. Però alguna cosa sobre les addiccions, segurament sí que podem trobar alguna frase, no?
Sí, home, me l'has posat una miqueta difícil.
No ha estat fàcil, però ets una bona buscadora, ets el Google místic, sí. Podríem dir, i jo estic segur que has trobat alguna frase que ens pot donar una mica de llum.
Doncs mira, sí, quan em vas parlar del tema vaig pensar que tot això del fumar, no fumar, també té a veure amb la nostra relació no només amb nosaltres mateixos, sinó amb allò que ens envolta, no? Amb el món en el que vivim, l'aire que respirem. I això em va recordar l'obra d'un jesuïta francès que es deia Teilhard de Chardin i que va néixer el 1881 i va morir el 1955. Va ser un gran teòleg i, a més, un gran antropòleg. Uh-huh. Llavors, ell té una obra que es diu El medio divino i en allà he trobat la frase que us llegiré.
Molt bé, doncs anem a veure què ens diu aquesta frase de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin.
Exacte, Teilhard de Chardin.
Chardin, très bien.
Molt bé. Doncs digo así. Vivimos en medio de la red de influencias cósmicas, sin tomar conciencia de su inmensidad. Si queremos vivir la plenitud de nuestra humanidad y de nuestro cristianismo, Entonces es preciso superar esta insensibilidad. Vale la pena que hagamos el saludable ejercicio que consiste en seguir las prolongaciones de nuestro ser a través del mundo. Quedaremos estupefactos al constatar cuánta es la extensión y la intimidad de nuestras relaciones con el universo.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, quin missatge en trauries tu d'aquí? Com ens ho explicaries una mica això en paraules més quotidianes?
Sí. Primer de tot, jo penso que aquí el Teller de Chardin ens està convidant, amb tota la seva obra, a no perdre mai la sensibilitat. Ell diu, necessitem superar la nostra insensibilitat. Allò que no ens deixa adonar-nos de que la nostra persona forma part de l'univers. I quan diem de l'univers, diem de la natura, de les altres persones, del món espiritual. Això vol dir que quan tenim cura de nosaltres mateixos, fins i tot mirant temes com el tema de la salut, no només temes de creixement interior, sinó temes de salut física, d'alguna manera estem aportant quelcom important al creixement de l'univers sencer.
S'ha anat més enllà de... Sí, com la nostra salut va més enllà de la nostra pròpia salut, no? Més enllà del nostre microcosmos. I passa a tot.
De fet, d'una manera, si vols, més superficial, però que té a veure, ara es parla molt de les despeses que suposa per la seguretat social, per exemple, tots els tractaments que s'han de fer a les persones que tenen càncer causats pel tabac. I d'alguna manera s'està cridant a la nostra capacitat de cuidar-nos també per una qüestió de solidaritat amb els altres, no? Però jo penso que la cosa és molt, molt més profunda, perquè, de fet, la segona frase que jo voldria ressaltar és aquesta última en la que diu que quedaríem absolutament estupefactos, diuen.
Estupefactes. Estupefactes, jo crec que és correcte.
Estupefactes, si fóssim capaços d'adonar-nos de quina és l'extensió i la intimitat de les nostres relacions amb l'univers. És a dir, la nostra relació amb l'univers és quelcom del que encara no estem... no hem agafat la seva profunditat. De tal manera que el Teilhard de Chardin parlarà molt del microcosmos i del macrocosmos com una presència en tots nosaltres, no? Tot el que passa dins meu també és un reflexe del que passa en més enllà de mi. I tot el que passa més enllà de mi té una repercussió en mi mateix, també.
Per tant, el buscar aquesta connexió, aquesta sensibilitat amb l'exterior i amb l'interior, el buscar aquest vincle de potser de som-ho amb el tot, doncs pot ser també una bona motivació per deixar de fumar o per deixar aquelles coses que d'alguna manera ens esclavitzen, per dir d'alguna manera, no?
Exacte, jo diria per trencar tot allò que ens fa dependents de coses que no ens ajuden a créixer a nivell individual o a nivell general, no? I penso que això és una crida a la nostra responsabilitat personal i social.
Doncs amb aquesta frase de Teilhard de Chardin, ens quedem, que el seu ressò ens vagi treballant per veure també doncs, si ens ajuda, en aquest cas, a deixar el tabac o a unir-nos més a l'univers.
Tant de bo.
Helena, moltes gràcies i endavant. Espero que es desfaci aquest gel i també doncs, aquesta aigua faci créixer molt els arbres i tot aquest verd tan esplendorós que teniu per aquesta zona.
Això seguríssim.
Molt bé, doncs fins la pròxima. Agur, Vitòria.
Bye, bye, adeu. Adeu, Barcelona.
A Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Doncs les acaballes d'aquest ressò que ens arribava de Vitòria, continuem aquí a Barcelona i per tot Catalunya i el Principat, doncs parlant avui de tabaquisme, i hem deixat d'anar aquesta pregunta a l'inici del programa. Deixar de fumar és només una qüestió de voluntat? Doncs sabeu que els oients podeu trucar-nos o escriure'ns un correu a aquesta adreça.
Escriveu-nos a decapidenou@radioestel.cat o truqueu-nos al 93 409 2771.
Jordi, teníem una mail?
Sí, tenim un mail de l'Anna de Sabadell. Diu textualment, tinc 28 anys i només fumo quan surto els caps de setmana. És un hàbit quan estic fent unes copes. Com influeix això en la salut si després no fumo durant la setmana? I també es pregunta, he associat tabac amb sortir de marxa? És fàcil sortir-se'n?
Doncs això ho respondrem seguidament, li preguntarem als nostres convidats.
Molt bé.
Alguna altra...
Tenim una trucada també del Jaume de Barcelona.
Doncs saludem el Jaume, que ens truca des de Barcelona. Bon dia.
Hola, bon dia.
Jaume, vostè és fumador o és exfumador?
Jo sóc exfumador.
Durant quant de temps va ser fumador?
Bé, vaig començar a fumar molt jove, vull dir, de fet, va ser la meva característica per intentar fer-me gran, és a dir, a 13 o 14 anys vaig començar a agafar la primera cigarreta, però crec que vaig començar a fumar allò que es diu fumar, empassar el fum i fumant socialment sobre els 16-17 anys.
16-17 fins?
Fins als 30, 30-31, que vaig deixar de fumar i ara puc dir que ja fa uns 20 anys que ho he deixat.
Déu-n'hi-do, eh? Això,
Déu-n'hi-do,
ja,
sí.
Això ja ha quedat molt enrere. Va costar deixar-ho? Va intentar deixar-ho diverses vegades?
Bueno, la veritat és que em va costar menys del que esperava. Vaig fer una primera prova de deixar un parell de mesos per veure com funcionava. Vaig veure que funcionava bé. Després vaig tornar perquè vaig dir per què deixar si m'agrada fumar. Però després va haver-hi un moment en el que, per una circumstància molt curiosa i molt poc rellevant, com és que jo sóc molt aficionat al futbol i si recordeu cap a principis del 90 el Johan Cruyff va tenir un infart,
sí?
I va començar a fer anuncis per en contra del tabac i vaig pensar que era un bon moment per deixar-ho i un dia em vaig aixecar i vaig deixar, vaig mantenir paquets de tabac a tots els jocs habituals, calaix, cotxe, oficina, però ja no els vaig tocar més.
O sigui que la motivació va venir pel Johan Cruyff.
Sí.
O sigui que aquests anuncis en un cert moment sembla que no deixen petjada, però vostè li va tocar.
Sí, vull dir, va coincidir que ell va agafar l'infart, que va estar molt greu, que a més va ser conseqüència de que era fumador, i va fer els anuncis i jo vaig agafar un refredat, bé, va ser un cúmul i a més que bé, també pensava que era un bon moment per deixar-ho.
Va necessitar algun tipus d'ajuda farmacològica o de psicoteràpia?
No, la veritat és que no, vaig deixar i de fet va ser un convenciment. He de reconèixer que vaig guanyar una mica de pes i que malgrat tots els anys que han passat, encara em sorprenc algun cop amb un somni, em sorprenc somiant que fumo.
Pensa que hi podria tornar?
Crec que no. Bueno, de fet, estic convençut perquè em trobo en una circumstància familiar en la que la meva dona fuma i els meus fills estan repetint els meus errors, és a dir, són adolescents i ara comencen també a fumar. I no, jo la veritat és que crec que, vaja, mai es pot dir, però personalment crec que no ho tornaré a fer. De fet, em molesta estar en llocs tancats on s'estigui fumant.
Com veu això de que els seus fills repeteixin el mateix, el model que d'alguna manera vostè va viure quan era jove, quan tenia la seva edat?
Home, ho veig amb preocupació i amb comprensió, vull dir, jo entenc que d'alguna forma si a l'entorn amb el que et mous pues la gent es valora positivament al tenir un cigarret perquè et fa una mica adult, pues entenc que cometin l'error. El que passa que jo també intento que aprenguin de les equivocacions i intentar convèncer-los. Tenen un factor afegit positiu que jo no tenia, que és que quan jo fumava es podia fumar tots els jocs, és a dir, a l'oficina, a la universitat, als jocs privats.
Sí.
Ara no, per sort no poden fumar a classe, no poden fumar a molts llocs i espero que aviat no puguin fumar a la majoria de restaurants.
I no l'escolten quan vostè els hi diu, els explica la seva experiència?
A veure, no m'escolten, no. A veure, m'escolten, però...
No estan en l'edat d'escoltar-ho, no?
Sí, crec que estan en l'edat de prendre les seves decisions i veure que s'equivoquen, i ja està, com em va passar a mi.
Doncs Jaume, moltes gràcies pel seu testimoni.
Molt bé.
Adéu-siau, bon dia. Continuem, doncs, aquí la conversa amb Reyes Arcos i amb Domingo... Reyes, això sí. Que ens preguntava aquest oient, això de fumar els caps de setmana així puntualment, això?
Clar, això també ha fet a l'organisme. Pensa que els efectes, i això és molt important, els efectes greus del tabaquisme es poden donar al cap de 20 anys. O sigui, ja, com aquell que diu, ja estàs sumant una mica... La malaltia, un càncer de pulmó, no es desenvolupa el mateix dia, sinó que ja porta 20 anys d'evolució. O sigui que fumis un, fumis tres, fumis el cap de setmana, això suma. Bé, i per què aquesta noia fuma el cap de setmana? Perquè és el cap de setmana quan surt, té una activitat relacional... I li dona certa seguretat, és una manera d'apropar-se a la resta. Per què? Perquè ho va aprendre, que així, d'aquesta manera. O sigui, si jo m'ofereixen un cigarret, com que no m'agrada dir que no, o la gent, és un acte, es fa una associació de que és un acte, una miqueta de compromís social, no? Uh-huh. I, bueno, és un acte de comunió, eh? I llavors és bàsicament per aquest aspecte. Però m'agradaria, Oriol, dir tres idees molt concretes i molt importants. Una, deixar de fumar, evidentment, ha de ser un acte de convenciment, com han dit alguns oients. Eh?
Això ha de ser el primer, tenir el convenciment clar, sí, tenir aquell moment,
sí,
perquè hi ha hagut una de les aportacions a, sí, aquelles que ens deia, em sembla que hi vaig tornar perquè no ho acabava de tenir, clar. No estava del tot convençuda.
Hem de convèncer l'enemic, no l'hem de vèncer. Aquí, en aquest aspecte, i a tot arreu, penso, de la vida. Eh? I si tu convens i no imposes, la cosa canvia. I sobretot, si li dones la clau o li dones la paraula a la persona que va deixar de fumar, doncs la fa seva, vull dir, te fa el seu procés, no l'estàs imposant. I així és com s'aplica la psicoteràpia, almenys amb la hipnosi clínica i almenys amb la psicoteràpia integral que practico jo. És a dir, la persona és una persona complexa, variable, amb les seves formacions i actitud, i se l'ha de respectar. No és un malalt, és una persona que vol vèncer un tipus d'addicció en aquest moment. I diria més, la lluita que ha de fer aquesta persona és una lluita interna. És una lluita interna, és com si lluités, fos una lluita entre l'angelet i el diablet. Tots estem dissociats. Hi ha una part que sempre intenta convèncer que d'alguna cosa s'ha de morir, que no passa res, que veus que no tens cap tipus de símptoma. I hem de convèncer aquest diablet o aquesta part, entre cometes negatives, perquè també és part nostra. L'hem de portar com aquel que diu la Jun. Escolta'm, això ja no toca, i d'alguna manera vine aquí realment i veuràs com que també pots disfrutar d'altres maneres. És buscar alternatives més saludables.
Per tant, una cosa seria aquest convenciment.
Sí.
Ens anava a dir tres coses. Una seria aquest convenciment.
Uh-huh.
Anem per trobar aquesta motivació, no?
Sí. I una altra suggestió, que aquesta sí que seria importantíssima, perquè potser que, mira el que et dic a partir del que t'estic dient, potser que hi hagi moltíssima gent que deixi de fumar. A vegades la cosa és així, potser que que pugui sembrar aquesta llavor. No? D'alguna manera voldria que cadascú que fuma, o que tingui persones que fumen al seu costat, pensessin que el seu cos és el seu gos, el seu gat, o el seu fill petit, el seu bebè. Penseu que a les cases de tabac, doncs el tabac mata, pot matar. Clar, tu li donaries al teu fill, al teu bebè o al teu gos una cosa que mata?
No, és clar. Òbviament no.
Eso es curioso, eso me llamó mucho la atención a mí.
Ens anava a dir una tercera cosa.
Jo crec que és aquesta. Deixaria així. Jo crec que la guinda és aquesta.
Deixar de fumar s'ha de fer amb recolzament professional? És a dir, hem de no lluitar, sinó convèncer l'enemic, com deia vostè, amb ajuda? O ho hem de poder fer sols?
De les dues maneres. És a dir, hi ha gent que ho pot fer com un convenciment, hi ha gent que té molta força de voluntat, però el problema de la força de voluntat és que el que s'ho planteja com una lluita sempre està com aquel que diu aquesta tensió, aquesta pulsió. Sempre, d'alguna manera, és com que si estigués present, ja sigui en somnis, com deia o algú, o com aquel que diu sempre que està allà, no? Aquesta espasa de Damocles. No? I realment es tracta de fer un convenciment, no és qüestió de voluntat, no és qüestió de lluita. I per què aquest recolzament psicoterapèutic? Perquè és un problema complex, no és qüestió només de voluntat. I per una altra banda, es tracta de trobar, en el fons, aquest procés terapèutic que jo plantejo és un joc d'escacs, és una partida, límit 72 hores. 72 hores per vèncer la dependència física, 72 hores per trobar la clau que obre aquest cofre d'aquesta persona. Cadascú té la seva clau, potser un milió de claus, un per la seva llibertat, un pel seu fill, un perquè es vol sentir més sa, un perquè, perquè va escoltar el Cruyff, és a dir, i...
La motivació última, clar, la que està al darrere
de totes. La motivació
última, no?
I la funció del psicòleg clínic és trobar aquesta clau. És com si fos una pel·lícula detectivesca. Jo seria el doctor Watson i la persona seria Sherlock Holmes. I ell té, com aquell que diu, les claus, les habilitats personals, intrínseques. I jo simplement sóc un catalitzador.
Aquesta, trobar aquesta motivació última és la que farà de bandera en els moments de
serà
la única. En què baixa, no? En què baixa
la
força.
Clar, serà l'única. I tenim 72 hores. Tenim un límit. És com si fos una aventura. És apassionant.
Aquestes 72 hores primeres, aquests 3 dies de sí. Apartar-se de la dependència física. Sí. Després l'altre serà una altra feina. Li pot costar això a vostè, Domingo?
Sí, porque cuentan no cuentan las horas, cuentan los segundos que llevas sin fumar. Cuentan los segundos. Es decir, yo recuerdo que el apoyo que tenía, que fueron 3 días con 5 sesiones, el apoyo que tenía es de vez en cuando nos mandábamos un mensaje, me decía Reyes, ¿has pecado? No, pa. Y yo iba diciendo, llevo de una hora, es que llevo 15 horas, es que llevo 20 horas. A partir de esos 72 horas, es que lo notas, quizás por también un poco por la sugestión de decir, cuando pases las 72 horas esto está superado. Con lo cual ya tienes una inercia y evidentemente tampoco costó mucho. Pero bueno, sí, más que el proceso posterior, porque quizás la preparación de la hipnosis pues, ha ayudado mucho que en el aspecto psicológico no fuera tan duro, ¿no?
Vostè ens està introduint ja també el tema de la hipnosi, i ara parlarem seguidament de la hipnosi clínica. Però abans anem a escoltar el conte que ens porta l'Esteve.
El valor del conte, amb Esteve Pujol.
Bon dia i benvingut,
bon
Esteve.
Bon dia i bona hora a tothom.
Avui ens podies...
Jo no fumo, eh?
No fumes?
Fa anys que vaig deixar de fumar,
sí?
Eh? Sí, 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 vaig fumar.
I va costar deixar de fumar?
Home, mira, jo vaig començar una nit de Sant Joan, a la revetlla de Sant Joan, per encendre petards i coets. És veritat, això, eh?
Això va ser la motivació, sí, per entrar-hi.
Sí, 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 sense... per entrar-hi. I una revetlla de Sant Joan vaig acabar de fumar 20 anys després... Els últims anys fumava de gorra.
De gorra?
Sí, només. O sigui, no comprava tabac, però fumava de gorra.
O sigui, llavors la motivació econòmica no hi era en aquell moment per deixar de fumar.
No, però llavors havia de regalar un cartró sencer als que els hi...
Els que els deixava perquè te'l donessin. Això era molt, molt complicat. De totes maneres, això de Sant Joan a Sant Joan, sí, sí. Això ho fas poèticament, eh?
La nit de Sant Joan, que és una nit màgica.
Molt bé, doncs avui tenim un conte que diu que tu per nom...
El cas del senyor Mas. Doncs sí, amics meus, el senyor Mas era simpàtic, grassonet, sempre de molt bon humor. Portava un bigoti negre molt elegant sota el nas i tenia els cabells que feien ondes. Un dia me'l vaig trobar en un camp d'esports, mirant des de les grades una competició juvenil d'atletisme. Com va això, senyor Mas? Que li faig jo. Doncs admirablement bé, i darrerament encara més. Ell que em respon amb cara de satisfacció. Què vol dir amb això de darrerament més? Que potser li ha tocat la grossa, senyor Mas? No, no, em diu ell. Una cosa molt millor. És que per fi he deixat de fumar. Ja era hora. M'ha costat, però ho he aconseguit. Felicita'm, noi. Li faig una estreta de mans ben afectuosa. Enhorabona, enhorabona. És veritat, el senyor Mas, tan simpàtic i grassonet, era un fumador empedreït. El coneixia de feia anys i sabia que n'encenia un darrere l'altre. Era com una xemeneia vivent. No sé si el bigoti era negre del seu color natural o era perquè s'havia ennegrit amb el fum del tabac. Com s'ho va fer, senyor Mas? Devia necessitar molta voluntat, oi? S'ho devia agafar molt a la valenta. Doncs no. més aviat va ser qüestió de riure. I què diu ara? Qüestió de riure. Em costa força de creure-ho. Tot rient, va deixar de fumar. Ara prou. Mira, t'ho explicaré. I no facis aquesta cara de sorpresa, que de més verdes em maduren. Ja feia anys que ho volia deixar. N'havia fetes de tota mena. La cosa començava bé, però renoi, al cap de poc, ja hi tornava a ser. Vinga, cigarret, i vinga, cigarret. I sabia que em feia mal, que em feia mal, però hi tornava. Vaig prendre una decisió. Quan encendria un cigarret, no me l'acabaria. Abans d'acabar-lo, l'apagaria i el llançaria. Almenys així no fumaria tant i no em faria tant de mal ni a mi ni als altres. I va funcionar, sí que va funcionar. Cada vegada aconseguia d'apagar el cigarret una mica abans. Al principi en deixava un través de dit. Després una mica més. Vaig arribar a deixar-ne la meitat sense fumar. Iau, anar escurçant, anar escurçant. I d'això en diu deixar de fumar, senyor Mas, li vaig preguntar jo, amb admiració creixent. Espera't, espera't, que ara ve la més bona. Va arribar un moment que encenia el cigarret i després d'un parell de xuclades ja l'apagava i el llançava. Escolta, em vaig veure tan ridícul a mi mateix encenent el cigarret i llançant-lo de seguida que em vaig posar a riure com un ximple. L'estona que vaig estar rient. La dona no sabia pas què em passava. Ella pensava que no m'hagués agafat un treball. És que em vaig dir, i mira que n'ets de beneit, encendre cigarrets per apagar-los de seguida. Vols dir que val la pena? I vinc a riure, i riu que riu. És que em veia fent una fila. Encendre, xuclar i llançar, encendre, xuclar i llançar, encendre, xuclar i llançar. En aquell moment em vaig veure tan còmic a mi mateix, com si fos un pallasso de circ que vol fer riure amb una xarlotada, que no em vaig encendre cap més. Avui, amics, no ha estat pas un conte, no. Ha estat la història verídica del cas del senyor Mas. Ei, i els atletes juvenils continuaven fent curses de fons al voltant de les pistes.
O sigui que això era cert.
Sí, 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 sí.
Història verídica.
Sí, sí, no dic d'on és aquest senyor Mas, que el mateix em pot sentir i no...
Però Déu-n'hi-do, no sé si funcionaria gaire com a model això d'anar retallant, però si més no, és una anècdota ben divertida.
Sí, sí, és històric, és històric.
Molt bé, doncs gràcies, Esteve, i continuem.
A Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Doncs una història més, un model més de com una persona ha deixat de fumar. Ja sabeu també que si algun oient ens vol enviar algun correu electrònic o un telèfon, aquesta és l'adreça.
Escriveu-nos a decapidenou@radioestel.cat o truqueu-nos al 93-409-2771.
Jordi, teníem...
Doncs sí, tenim aquí un mail del Xavi des de Sants les Corts mateix. Diu que és un exfumador, però que somia en que fuma una cigarreta molt gran i que pateix durant el somni i, sobretot, que s'aixeca molt agitat. Què hi pot haver-hi darrere d'aquesta realitat?
Això ens ho ha dit també l'anterior trucada. Això és freqüent, Reyes?
Clar.
El subconscient ens va llançant aquestes imatges durant anys i anys.
Sí. Abans de contestar aquest e-mail, m'agradaria fer-me ressò una miqueta d'aquesta enorme tragèdia que ha passat a l'Haití, que els psicòlegs clínics, d'alguna manera, estem recolzant tota qualsevol iniciativa que es faci per ajudar, eh? I jo mateix ara doncs, sortiré i faré, encara que sigui una aportació, encara que sigui mínima, econòmica, i més que res doncs, que tenen tot el nostre recolzament, i a vegades la realitat supera la ficció i hi ha catàstrofes més grans que la deixa de fumar. I
jo penso que agraeixo també que aquesta aportació, perquè avui penso que tots han vingut doncs, també a fer el programa una mica amb el ressò d'aquesta tragèdia al darrere i que dius, aquí la vida continua i hem de fer el nostre dia a dia, però evidentment amb el cor una mica compungit doncs, de tota aquesta vivència duríssima que està tenint lloc en aquests moments a Haití. I doncs, també jo convidaria a tothom doncs, des de les seves professions, també des de la petita aportació que pugui fer cadascú, que tots hi puguem també donar un cop de mà. I no només posar-nos en marxa quan passen les grans tragèdies, però bé, també en aquests moments i més que mai. Fet aquest petit parèntesi, continuem parlant d'això que deies, Reyes.
I parlem una miqueta de que sempre, a vegades, l'inconscient sempre surt una miqueta. Hi ha una part nostra que està reprimida i surt, a vegades, ens acudits, els sonits, etcètera. I tot el que està reprimit, d'alguna manera, s'ha de fer una mica més conscient. És a dir, hi ha una part nostra, abans parlava del diableta, que hi ha una part nostra que desitja fumar. Evidentment, el que afronta un tractament... dit a l'AC, a vegades dius, escolta, és que jo no ho tinc clar del tot, i tant que no ho tens clar, i mai ho tindràs ni d'això ni de moltes coses a la vida. Per això vens i hem de convèncer aquesta part. No s'ha de reprimir. Si hi ha una repressió, sortirà tardora. Pot sortir en somnis o pot sortir en actes fallides.
Aquest oient deia que se sentia malament, no? Que tenia com remordiments d'assumir això. Clar. No hem de tenir remordiments de que surti això, no?
Tot el contrari. Millor que surti en somnis, perquè en somnis es resoldran moltes coses. Potser que el proper somni trobi la manera per resoldre aquest tipus de conflicte. Jo desitjo que així sigui. Per en somnis, a vegades a tothom li passa que es va dormir capficat en algun tipus de problema i no sap ni com ni per què s'aixeca i dius, ostres, i això era tan important. Ostres, i ja he trobat la solució. En somnis es troben moltes solucions. O sigui, esteu molt receptius.
Setmana passada justament parlàvem de somnis, Jordi. Explica'ns això de la hipnosi clínica. Com tenim a vegades una imatge de la hipnosi que és aquella... O la de l'1-2-3, o aquells senyors que sortien de l'1-2-3 muntant shows, o la de Freud, clar, així ja més llunyana, clar, i més esperpèntica, no? Com ho hem de veure, això?
Més lluny de la realitat, la hipnosi, en el fons... és semblant a veure una pel·lícula, és un estat d'atenció focalitzada, això és la hipnosi. És a dir, si la hipnosi és dolenta, també és dolent veure una pel·lícula, tal qual. I també podríem dir que la hipnosi és això que feien els místics, Santa Teresa de Jesús, Sant Joan de la Creu i Santa Teresa de Jesús, una miqueta aquest estat de sublimació, de concentració, i és un acte natural, com la vida mateixa. Hi ha una certa analogia en aquesta amb els místics de la hipnosi, tot i que n'hi ha més factors, evidentment, però més que res per dir que és una cosa molt natural la hipnosi. És un estat d'atenció focalitzada. És com si entessis en un embut i sortissis a un altre escenari. Tens una pota aquí i una altra on vulguis o on et facin la sugestió. Bé, però sempre portes tu, la persona porta el control. El psicòleg clínic no fa res, és un catalitzador. Fa com una suggerència i si la persona d'agrada l'accepta, mai farà la gallina, evidentment, ni mai es farà donarà cops a la paret.
I això en el cas del tabaquisme, ens queden ja poquets minuts, hauríem de ser una mica breus, però en què pot ajudar una persona en el cas del tabaquisme?
Clar, el tabaquisme... la hipnosi el que fas bàsicament és trobar espais de relaxació, o sigui una platja on puguis llançar tot això que no t'agrada, trobes un espai no només de relaxació sinó de visualització, d'imaginació, una miqueta d'imagineria visual, te'n vas a un lloc, ja sigui del present, ja sigui del futur, o ja sigui d'una època del passat on no fumaves, eh? I una miqueta és com si fos una realitat més vívida. És a dir, sembla que estic allà, sé que estic aquí, però d'alguna manera m'he marxat i he sentit, he tingut sensacions de moviment, tàctils, sensacions agradables, no? Vull dir-te, amb la hipnosis el que s'aconsegueix que sigui una realitat més vívida, però és un acte totalment normal. Pensa, per acabar, Oriol, que d'alguna manera cada hora i mitja, dues hores, tots entrem en hipnosis. Quan marxem amb àvia o quan estem escoltant una conferència molt llarga, entrem en un estat d'evasió. Per tant, la hipnosis és natural, com la vida mateixa.
Aprofitar això, aquesta capacitat de la persona per poder modificar. A vostè, Domingo, amb una frase, en què ha estat capdalt la hipnosi per deixar de fumar?
Mira, rápido y telegráfico porque se acaba el tiempo. Es decir, hay dos elementos que a mí, porque tú eres consciente en todo momento y tienes el control en todo momento, como decía el doctor. Dos cosas. Una es la oportunidad que te da para sacar las cosas que tú crees que son excusas para seguir fumando, toda esa carga que llevas. En mi caso fue un puente que había que tirarlo, en otro caso es un barco que se aleja con todos tus problemas, o es el que te hace. Y otra, a mí la frase que me hizo más fue la del perro, es decir, tienes un perro, le darías de comer algo que... Entonces me separó lo que es mi mente de mi cuerpo, entonces mi mente no le podía hacer a mi cuerpo lo que no le quería hacer a mi perro.
Va ser la clau.
Eso fueron las claves para mí.
Ràpidament, perquè hem d'acabar, Jordi, alguna frase que puguem recollir responent allò que ens havíem plantejat avui?
Resum...
Deixar de fumar és només una qüestió de voluntat?
Un resum molt visual. Filtre blanc i ataronjat, t'haig de dir adeu, perquè m'has encadenat, així que de prendre decisions... Allò que em semblava un pla inicial s'ha convertit en una lluita. Intens i més intens, però he pres la decisió ferma, perquè ja no puc més. Gràcies, Tabac, gràcies per adonar-me'n que tinc la convicció que t'he d'acomiadar.
Reyes Arcos, moltes gràcies per haver estat aquí avui.
Gràcies a vosaltres.
Domingo Moreno també, adeu-siau i endavant.
Gràcies a vosaltres.
La setmana vinent ens tornem a trobar aquí a les 11.